La veu del carrer.
Benvingudes i benvinguts a La veu del carrer, l'espai de reflexió que fem a Ràdio Ciutat de Valls, l'espai de tertúlia que fem habitualment cada mes, almenys un cop al mes, per parlar de temes d'actualitat que passen sobretot al nostre municipi, però també a vegades abastem qüestions de la comarca. Avui, sobretot, parlarem del tema ferroviari a la nostra ciutat. També comentarem una mica els recents pressupostos que s'han aprovat a l'Ajuntament de Valls, però sobretot un tema ferroviari que abans de Setmana Santa va ser notícia a la nostra ciutat i que, sobretot, afectava en alguns punts de la ciutat, en alguns veïns, pel que fa a les urbanitzacions. Per això avui hem volgut convidar a persones doncs, que coneixen el tema i, de fet, van impulsar aquesta iniciativa que a partir d'aquí sembla que està aturada, però bé, en parlarem amb la tertúlia d'avui. Comptem amb l'Albert París, periodista i veí del barri de les Cases Verdes. Albert, molt bon dia.
Bon dia.
També el Jordi Tudó, habitual en el programa, també veí de les Cases Verdes. Molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
I amb Salvador Casanyes, que s'estrena en aquest espai de tertúlia, és el president de l'Associació de Veïns de Sant Josep Obrer. També bon dia.
Hola, bon dia, estem aquí.
El tema, que fa unes setmanes teníem una roda de premsa a l'Ajuntament, on l'Ajuntament, en aquest cas l'alcaldessa Dolors Ferrer, anunciava que s'oposaven, també amb tots els veïns, pel possible pas dels trens de mercaderies pel futur corredor del Mediterrani. D'alguna manera, l'origen d'aquesta qüestió, no?, que afectava, no?, en alguns punts de la ciutat. No sé qui vol començar. Jordi?
Bé, això ho vam iniciar en realitat dues persones, perquè aquestes pors i aquests interrogants que realment ens fa tot això una mica ens van recollir el guant, en principi, tots els de l'Ajuntament, que d'això ens en sentim molt orgullosos. És a dir, d'entrada, agraïm la predisposició que hi ha hagut per part de tothom, però també, sincerament, crec que no hem de baixar la guàrdia perquè no està encara res ni signat, ni lligat, ni... i per tant doncs, haurem de seguir ballant-ho tot plegat.
Albert?
Bé, com deia el Jordi, això doncs, es remunta al mes de setembre de l'any passat, quan, per informacions que es publiquen, l'alcaldessa de Valls es reuneix amb el senyor Flores, el segon del Ministeri de Foment a l'Estat, en el que parlen de les possibles modificacions ferroviàries a l'estació de Picamoixons. A partir d'aquí es va anar seguint la informació, el Jordi va detectar doncs, que hi havia uns tuits d'un senyor que es diu Boire, que és el que porta tot el tema del corredor del Mediterrani per tot l'Estat espanyol, en el qual deia que això seria una gran solució per al tema dels trens de mercaderies. Això ens va provocar una certa alarma, pensant que a la ciutat de Valls doncs, tenim el tema ferroviari doncs, fa 140 anys, tenim unes instal·lacions ferroviàries que jo penso que deixen molt que desitjar, i que la gran assignatura pendent és el tema del transport de passatgers, no el de mercaderies. I a partir d'aquí, doncs, la preocupació, ens vam posar en contacte amb l'Ajuntament, com deia el Jordi, doncs, hem d'estar completament d'acord que s'ho van prendre l'alcaldessa amb molt d'interès, i que després això va continuar amb una moció que es va portar al ple de l'Ajuntament, que va tindre el suport de totes les forces polítiques, que jo penso que ha sigut un gran acert, de que tot i que falten un mes i mig per les eleccions hagi primat l'interès ciutadà d'una possibilitat de que ens podria alterar d'alguna manera la qualitat de vida d'una part important de la població de Valls, que l'Ajuntament hagi sigut sensible a, aquests problemes que es podrien tindre.
Salvador, estem parlant d'un tema que afecta, de fet, hauria afectat amb alguns dels barris, no? Sant Josep Obret, però també Cases Verdes i inclús Picamoixons, que era la part on estàvem més preocupats, també, perquè en vam parlar en els serveis informatius amb el seu president, amb el president de l'EMD, el Francesc Rull.
Sí, sí, certament. Vull dir, com a associació de veïns de Sant Josep Obrer, quan ens vam assabentar d'aquesta doncs, notícia, ens va preocupar, perquè realment doncs, la via del tren passa en alguns punts a escassos metres de vivendes del nostre barri, no? I, per tant, no és el mateix que passin pocs trens al dia, que no que passi que això es converteixi en un corredor de molta circulació i trens molt pesats i de molta llargada pel tema de sorolls i pel tema de possibles perills que hi pogués haver. És una instal·lació que passa pràcticament encaixonada i, per tant, no permet gaires obres d'ampliació. I aquesta situació ens preocupava una mica.
Al final, però, l'endemà, tot just d'aquesta roda de premsa, que era l'Ajuntament, el secretari d'Estat d'Infraestructures, el senyor Xavier Flores, desmentia tot aquest possible rumors, no? Deia que el corredor del Mediterrani, pel que fa a transport de mercaderies, i tampoc es contempla que passi per Valls. I amb això potser els va tranquil·litzar, o de la mateixa manera que també s'ha expressat en les xarxes socials, ho demanen per escrit. Vull dir, encara confien en això, que ha d'estar per escrit per aturar-ho. Com creuen que es pot desenvolupar?
A veure, en principi, aquí només hi ha una licitació d'estudi informatiu del ramal ferroviari de Picamoixons. Això, una nota de premsa del 10 d'abril d'aquest any, aquí es parla amb tots els ets i uts, com ha d'anar, és a dir, amb un valor de 330.935 euros, ja està publicat al butlletí oficial de l'Estat. Però què vol dir això? Aquí ningú diu que aquest ramal només serà per persones, per viatgers. Aquí ningú no ha parlat de tot això. Per tant, ens sembla que la guàrdia no s'ha de baixar fins que això no estigui dat i beneït, estigui aprovat, i realment, clar, després, si vols, ja hi entrarem, però és una mica preocupant, perquè aquí quan parlen de és a dir, si vols, te llegeixo aquesta nota textual, diu: perdó, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana, MITMA, ha adjudicado el contrato para la redacción del estudio informativo del nuevo ramal ferroviario en Picamoixons, provincia de Tarragona, a la empresa Meta Engineering, pel valor que hem dit abans, 330.935 euros, IVA inclòs, tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado. Los trabajos consisten en la definición y análisis de las alternativas que puedan plantearse para el establecimiento de un nuevo ramal ferroviario, con las características adecuadas para la prestación de servicios de ferrocarril convencional, para alcanzar directamente a las líneas ferroviarias Madrid-Chamartín, Clara-Campoamor, Barcelona, Estación de França y Plana-Picamoixons-Reus, en los movimientos entre las estaciones de Valls y Alcover, para constituir un nuevo itinerario ferroviario que facilite la movilidad entre Valls y Tarragona. El alcance del estudio informativo será el necesario para servir de base a los procesos de información pública de audiencia a las administraciones establecidas en la legislación ferroviaria vigente y en la legislación ambiental. Pero claro, aquí ningú parla aquest itinerari ferroviari que facilita la mobilitat entre Valls i Tarragona. És a dir, quan tenim una mobilitat quasi bé perfecta a nivell de busos, que cada mitja hora en tenim, que hi ha directament busos que van a Llançadera, que no paren ni pels pobles ni res, per tant tenim una connectivitat amb Tarragona de busos perfecta. Llavors dius, clar, la connectivitat aquesta que diuen que facilita l'itinerari ferroviari de mobilitat entre Valls i Tarragona, home, si hem d'anar amb tren de Valls a Tarragona, pot ser que triguem una hora. Llavors dius, home, no sé si ara triguem 20 minuts amb uns autobusos que funcionen perfectament, si la gent servirà per alguna cosa, això. Per tant, aquí, això ja d'entrada, no sé, digueu-vos mal pensats, però això ja no quadra.
Després en parlarem del tema de la mobilitat ferroviària a Valls, que tants problemes dona, i fins i tot a la meva època d'estudiant, la vaig patir, eh? Després us explicaré el cas. Salvador, però, important no que el ple de l'Ajuntament de Valls, tots els grups polítics, hi anessin per unanimitat, eh? Que donessin suport a aquesta proposta.
Certament, perquè recullen aquesta inquietud ciutadana i, per tant, considerem que és una cosa molt positiva, no? Perquè aquí, comentant-ho amb veïns, doncs també sorgia el dubte: molt bé, pot ser que diguin el corredor del Mediterrani no passarà per aquí, però mentrestant no s'estableixi el corredor del Mediterrani amb el traçat definitiu que tingui, no poden aprofitar aquesta línia per fer-hi passar més circulació de mercaderies de la que passa actualment? Aquí està el dubte, eh? Perquè bé, tot establir definitivament el corredor del Mediterrani pot portar molt de temps, pot portar molts anys, temes d'expropiacions, definició de la línia i demés, però mentrestant, si hi ha una línia que ja està en explotació i que està circulant i que està funcionant, doncs el dubte és, no pot ser que això incrementi el pas de trens de mercaderies mentrestant, encara que no sigui d'una manera definitiva, però que això es podria allargar durant bastants anys. Aquest és el dubte.
I perdona, una cosa que moltes vegades es converteix en provisional, acaba sent definitiva. Per tant, aquí hi ha les pors que això comenci a passar aquests trens, que ja ens han dit que si ara passen trens, que han passat més sovint dels que passaven fa un parell d'anys. És a dir, ara, abans no, passaven 3 trens de viatgers durant tot el dia i ara ja en passen uns quants de mercaderies. Però ara potser tenen una llargada de 150 metres, però ens han dit que poden arribar a una llargada de 700 i 800 metres, aquests combois.
Sí, els que es preveuen de la circulació pel corredor.
Correcte. Llavors, clar, imagina't multiplicar per 3 o 4 el temps i molt més soroll, és que això tocant de les
aquesta
cases...
Aquesta és la preocupació.
Exactament.
Sí que algun veí diu, bueno, ja ens hi hem acostumat, però bé, aquest costum és amb la situació actual. Quan això es multiplica o s'incrementi o es pugui multiplicar, doncs no sé si ens hi acostumarem o llavors ens serem molt molestos.
I en tot cas, Albert, l'alcaldessa ho va dir també a la roda de premsa, que són mercaderies molt perilloses que podrien posar fins i tot en perill la vida humana de les persones, amb el fet de que són líquids inflamables i podien provocar danys humans i materials. Això ho va alertar en aquestes zones, fins i tot.
Sí, a veure, desconeixem exactament quina quantitat de trens podrien passar. Jo penso que pels oients el que ha de quedar clar és que són dos temes diferents. Un, el tema del corredor del Mediterrani, al qual nosaltres no ens hi oposem, cap membre de les diferents, això és, tots hi estem a favor, i que aquí s'ha de definir el seu traçat. Aquest és un tema que és complicat, en què hi ha 3 possibles alternatives, 2 de les quals passen per Valls, i que doncs el senyor Flores ha dit doncs que estiguéssim tranquils, que no optaven per aquesta, sinó que optaven una més propera a la refineria i a la instal·lació petroquímic del polígon petroquímic que hi ha. I un altre és el tema aquest que estàvem parlant abans, de Picamoixons, en el qual se fa aquest estudi informatiu per millorar la connectivitat de la línia que ve de Madrid amb l'altra línia que baixa de Lleida, per dir-ho d'alguna manera, no? Però que sí que hi ha gent que diu, oh, si poseu el corredor del Mediterrani, en absolut. Nosaltres el que ens oposem és de que unes actuals instal·lacions ferroviàries, que hem de recordar que a Valls fa 140 anys que tenim el tren, que tenim unes deficiències, com deia abans, amb que al seu moment ja va ser un tema històric i que va bé a vegades recordar, no?, que el 1881, doncs, gràcies a un prohom que era de Vilanova, que es deia Francesc Gomà, que en algunes informacions periodístiques que últimament han sortit, doncs, va fer els calés amb tràfic d'esclaus, eh? Es va fer molt ric a Cuba, i va invertir en el traçat ferroviari de Barcelona a Vilanova i després va fer la proposta d'arribar fins a Valls. Això a Valls va ser un canvi espectacular a la ciutat, eh? I que això, gràcies a això, doncs tenim avui una mica, però perquè val la pena, doncs, pels oients, tenim un passeig a l'estació i la gent encara avui dia hem de gaudir d'una gran avinguda a la ciutat de Valls gràcies a que el traçat ferroviari va fer passar el tren per la part exterior del municipi, no? I llavors això va provocar, doncs, que es va tindre que fer un passeig que es va inaugurar, me sembla, el 1909 o el 1908, i que tot això li va donar un aire a la ciutat, no? Però que llavors passaven 3 trens al dia, que anaven cap a Barcelona, en direcció a Barcelona, i ara, 142 anys després, ens en passen 4. Això vol dir que, ostres, aquí tenim un problema, eh? I llavors diu, escolta'm, el que estem parlant és dos temes diferents. Un, tenim un problema de transport de viatgers a la ciutat de Valls en connexió amb la ciutat de Barcelona, que, com tu deies, l'has patit, i jo, doncs, durant 25 anys l'he estat patint, doncs, perquè em desplaçava regularment cada setmana, doncs, per motius laborals, i doncs, els primers anys que no hi havia l'estació del Camp de Tarragona, doncs, era un disbarat, perquè no et limitava moltíssim. I després tenim el tema de les mercaderies que ens estan passant, que, com deia el Jordi, ara, doncs, segons alguns entesos, diuen que passen de 5 a 10 trens de mercaderies, la sensació que tens és que en passen molts més i que això es pot incrementar. Amb els problemes afegits que això pot portar, amb quin tipus de mercaderies te passaran, i que mentre no es faci el nou traçat del corredor del Mediterrani, això pot ser una solució alternativa. I aquí és on nosaltres diem, alerta, que això pot portar uns problemes de qualitat de vida a una part important de la població, que segons ha quantificat l'Ajuntament són 6.000 persones, que són tots aquests barris, Sant Josep Obrer, els cases verdes, els residents al costat de mateix del passeig de l'estació, 2 centres educatius, com són el Narcís Oller i l'Eugeni d'Ors, etcètera, etcètera.
A partir del que deies, parlem ja del servei ferroviari a Valls, dels pocs trens de passatgers, no? Que, de fet, és una proposta que també des d'una associació s'ha portat fins al Parlament a través d'una proposta de resolució, no? La poca connectivitat que hi ha fins a Barcelona i fins i tot amb Sant Vicenç de Calders, que és una mica el punt d'enllaç, no?, dels trens que van cap a Barcelona, fins i tot cap a Tarragona, no?, amb moltes dificultats de la gent que s'han de desplaçar a treballar o a estudiar, que no puguin, per exemple, residir a Valls, que no puguin venir, per exemple, a dormir a Valls i que tinguin tants problemes i fins i tot doncs hagin de marxar de la ciutat, no? Abans, per exemple, per anar a treballar, doncs, has d'agafar el tren a les 8 i 17 del matí i t'arriba a 9:15 del matí. No en tens un abans i a la tarda, no, pels vols de 6:45, tens alguns trens llançadora fins a Sant Vicenç al migdia i també a la tarda, però poca oferta més, problema greu, no? El que hi ha, i d'alguna manera, no, des d'aquesta associació ja fa temps que ho reivindiquen. Hi ha solució. Es poden tenir més trens fins a Barcelona, fins a Sant Vicenç, hi ha oferta, fins i tot també picamoixons per mirar d'anar a Reus o fins i tot a Lleida, que també hi ha una universitat on també molts estudiants hi van per la qüestió de la INEF, de l'activitat esportiva.
Bé, és que és això. Aquesta línia Lleida-Barcelona, si estés ben, diguem, ben connectada... Llegia en algun lloc que des de fa, és a dir, de llarg recorregut, fa potser 20 anys que no passen trens aquí a Valls. Llavors, clar, dius, la mar dels ous és aquest, és a dir, la gent que s'ha de desplaçar a Barcelona i que ha de fer, diem, o inclús a Lleida, és a dir, que si tinguéssim una connectivitat molt més fluida, d'alguna manera, seria interessant, és a dir, la Universitat de Lleida, com deies, i Barcelona, és a dir, el punt és aquest, però clar, si fa 20 anys que no ha interessat, és a dir, els que promouen, els que planifiquen tot això, no els hi ha interessat. Per tant, aquests dubtes, tornant al que dèiem abans, d'ara de fer això, aquest ramal, pica-m'ho uns valls, estem, diem, alertats en el sentit de que si no s'ha pensat mai de fer una mica, no deixar la ciutat com una illa completament aïllada del món, no? I llavors no poder-te connectar habitualment, la gent que ha treballat, és a dir, tothom coneixem gent, és a dir, que ha hagut de deixar el cotxe cada dia a Sant Vicenç per poder empalmar directament per poder anar a Barcelona a treballar. Tothom coneixem familiars o amics, no? I dius, però és que això és endèmic, estem parlant de dècades i dècades i dècades, no? Si això d'alguna manera haguessis dit, home, doncs n'hi ha 3 al matí, 3 al migdia i 3 a la nit, potser hauríem solucionat el problema. Però és que no ha sigut ni de Valls, Barcelona, ni de Valls, Lleida, ni a l'inversa. I aquest, esclar, hem estat aquí una miqueta que tothom s'ha hagut de buscar la vida, Sant Vicenç, cotxes particulars, incrementar tot el tema d'autopistes, i ha sigut un problema relativament greu, que ara, clar, ja està bé que es vulgui fer el sistema aquest del Camp de Tarragona i la connectivitat entre diferents poblacions o capitals del Camp de Tarragona, no? Però és que venim de molt lluny i el problema el tenim relativament molt gros, com perquè ara, de cop i volta, un manifest que hagin pogut fer amb tota la bona voluntat del món i que el Parlament hagi dit, sí, els hi fa falta més trens a la gent de Valls. D'acord, perfecte. Però és que això ja, la Càmera de Comerç i altres entitats, ja fa més de 20 anys que ho estan reclamant tot això i ningú tampoc els hi ha fet cas, no?
Amb això un incís, Albert, per exemple, l'estació de l'AVE, que tenim a Perafort,
sí.
D'alguna manera ha pogut afectar aquest transport, tenint en compte que també es parla que l'estació de l'AVE potser està col·locada en una zona on no hauria d'estar, perquè es parla també de la futura estació intermodal, que ha d'estar ubicada a prop de l'aeroport de Reus, que de fet ja hi ha el projecte també redactat, no? I molts anys també, el futur tramcamp també, que veurem també quan veu la llum, no?
Sí.
Amb molts projectes, no?, que també podrien beneficiar, no?, que és l'àrea metropolitana del que és Tarragona, no? Perquè recordem, per exemple, per Salou ja no passen trens.
Sí, o sigui, sobre el tema de l'estació del Camp de Tarragona, és un exemple d'una mala praxis de la classe política de les comarques de Tarragona, no? La voluntat del govern de la Generalitat, que llavors presidia Jordi Pujol, és de que estiguessin l'estació del nou tren dintre la ciutat, com és el cas de Girona, com és el cas de Barcelona i com és el cas de Lleida. En el cas de Tarragona, per aquelles guerres de campanar entre Reus i Tarragona, es va optar per fer-ho al mig del no-res. Això indirectament ha beneficiat a Valls. Per què? Doncs perquè la tenim a 10 minuts escassos, que és un luxe poder tindre unes connexions amb un cost el doble del trens de regionals, però que doncs tenim un servei molt proper. Això doncs és un problema que valdria la pena doncs que, bueno, qualsevol persona que arriba a l'estació del Camp de Tarragona i baixa, l'únic que veu són avellaners, oliveres i garrofers. Això és un problema que ara s'intenta d'alguna manera corregir, amb això que deies, amb l'estació intermodal, al costat de Reus i tot això. Val a dir que aquí ens hi estem jugant tots. Hi havia un article molt interessant fa uns dies de la Núria de Riu, al Diari de Tarragona, el que deia que estem mirant de definir d'alguna manera tots aquests dèficits pendents que tenim en el tema del tren d'aquests, com deia el Jordi, dels 20, 30, 40, 50 anys a les comarques de Tarragona, s'està intentant definir-ho. I aquí ens hi juguem molt, com a ciutat, a l'hora de definir-ho, no? I a mi em sembla que val la pena això, no?, que aquest tema hagi ajudat a posar sobre la taula què farem també nosaltres per incidir en això, no? Perquè tots aquests moviments d'alguna manera t'afecten el territori i a Valls no deixa de ser una part d'aquest territori, del Camp de Tarragona, en el que necessitem unes noves comunicacions ferroviàries, Sobre el tema que deies de les comunicacions de Valls anant a l'actual, jo penso que cal destacar la fenya que han fet els amics del ferrocarril de Valls i el Nil Magrinyà, que va fer un treball que es deia el llibre blanc del futur ferroviari a la ciutat de Valls, que no sé de quants anys fa que el va fer, no gaires, i en què feia una proposta, si no molt resumida, era de dir trens que paren a Sant Vicenç de Calders que continuessin el seu trajecte fins a Valls. I em sembla que això és una cosa molt senzilla, tècnicament és fàcil de fer, té uns costos evidents per Renfe, però que si això és el que d'alguna manera han defensat, és el que s'ha portat amb les forces polítiques, és el que comentaves tu al començament, que aquest dimecres es va aprovar a la Comissió de Territori de la Generalitat. Jo penso que això s'ha de destacar, juntament amb la plataforma propera, Parada Valls, a la Montserrat Montanyà, que també han fet una gran fenya en aquests últims anys per reivindicar aquest tema. Però també hem de ser conscients de que a Valls tenim els habitants que tenim i la comarca som els habitants que som. Estem parlant de 24.000 habitants, que fa molts anys aquí, quan dic molts anys, potser fa 15 anys, l'Ajuntament de Valls va pagar un tren a les 7 del matí, que jo el agafava algunes vegades i anàvem 3 o 4 persones. Va costar uns diners a l'Ajuntament de Valls, però que no va tindre una utilització. Vull dir que s'ha de pensar molt bé quins són les solucions que s'hi posen, perquè n'hem anat provant i que cada vegada que provem alguna cosa hem de pensar bé quines són les conseqüències que tindrà. Però bueno, que a mi em sembla que aquesta proposta que s'ha de reivindicar, no?, la del Nil Magrinyà, que ell és un professional del món del ferrocarril, que l'ha analitzat i que val la pena, doncs, ostres, que li he donat suport doncs, ara amb tots aquests moviments del Parlament de Catalunya i tot, de que això ajudi a incrementar una mica el servei dels trens amb connexió amb Barcelona.
Salvador, també tenim moltes estacions fins a Sant Vicenç, per exemple, que estan pràcticament infrautilitzades, no? O estan morint, per exemple, Vilavella, Nulles, Bràfim, no? Estacions que també els pobles de la comarca en podrien treure suc, o, per exemple, una mica més enllà, ja tirant cap al sud, Montblanc, o fins i tot la mateixa de Picamoixons, que és un eix de bifurcació on vas allà i veus doncs, una esplanada que s'està, doncs, i a més amb l'edifici tancat.
Sí, sí, és que potser això és el que vulgarment es diu és un gos que es mossega la cua. Si només busquem rendibilitat de l'explotació del servei, doncs a menys participació ciutadana en el servei, menys recaptació, i això es va fent una roda que cada vegada és pitjor, no? Cal recordar, evidentment, que fa uns anys hi havia més serveis ferroviaris i que això pues, ha baixat o s'ha mantingut en uns mínims, que en aquest moment doncs, fa que bé, en aquelles hores el puguis agafar, però a vegades sense una garantia de que a determinada hora podràs arribar a Barcelona pels retards que hi pugui haver i la preocupació de la gent que ho tinguin de fer.
Ja per tancar amb aquest tema ferroviari, hi ha molt de centralisme, ja que parlem de Barcelona, que només es pensa en la gent de Barcelona i potser no es pensa tant amb les altres tres demarcacions que comptem? És a dir, Tarragona està, d'alguna manera, el camp de Tarragona està maltractat a nivell del que és infraestructures de mobilitat?
Bueno, jo no sé, particularment no puc parlar per la resta de poblacions i de més, no? Conec més la realitat comarcal o ciutadana de Valls, però no sé.
Albert, Jordi?
Bé, el que està clar és que l'estació de tren de Tarragona també té unes grans limitacions d'aparcament, d'infraestructures, que aquests últims anys el que s'ha fet és treure molts dels trens que passaven per l'estació de Tarragona de llarg recorregut, els que anaven cap a València i tot això, tot se passa ara per l'estació del Camp. I que tenim aquest problema que estava dient abans, no? I que detectava molt bé la Núria Rius. Escolta'm, aquí estem decidint una mica com hem d'articular aquest territori amb comunicacions i amb altres temes, però ara estem parlant del tema del ferrocarril i que val la pena que tots ens hi posem i ens asseguem i que, ostres, analitzem bé quines són les opcions de futur. Perquè les inversions ara sembla que hi poden ser, però, ostres, les hem d'intentar adivinar, que no ens torni a passar que prenguem decisions que ens vagin a la contra en definir aquest mapa, no? que som això, uns 600.000 habitants, entre Reus, Tarragona, Salou, Vilaseca, que hi ha, com deia el Jordi abans, el tema del tram, que hi ha tota aquesta estació intermodal de Reus, que tenim el tema com solucionem el de l'estació del Camp de Tarragona, que hi ha un munt de temes pel damunt de la taula que, ostres... que d'això. Jo abans d'acabar del tema d'això, sí? Voldria explicar una anècdota que és curiós, no? Del tema de que quan deia això, quan va arribar el tren aquí fa 142 anys, el mateix que va passar a Vilanova, no? Doncs que a Vilanova va sortir un diari que es deia el diari de Vilanova, sí. I el va pagar el Francesc Gomà. Quan aquí a Valls doncs, ja es va decidir que es feia, dos o tres anys abans, el 1878, doncs va sortir un diari que es deia Diario de Valls. El sino que tenim aquest, un dels ADN que tenim aquí a Valls, que ens barallem, al cap d'uns mesos es van barallar i va sortir un altre diari. Diari, estem parlant del segle XIX, que es va Diari Ovellense perquè es havien barallat. Per què deia això? Perquè hem d'estar contents de que ara, el segle que estem ara, doncs el 2023, hem aconseguit això que deia abans, que ho hem de posar en valor, que l'Ajuntament, quan s'ha discutit aquest tema, una moció... que té el valor que té, però que jo penso que té molt, ostres, que tots els partits polítics s'haguessin posat d'acord. I que no hagués passat, com fa 142 anys, que l'únic que va provocar és que la classe dirigent, els diferents partits polítics que hi havia aquí a Valls, es van barallar tots i que, a més, això va ser amb dos diaris que sortien cada dia, que penses, ostres, llavors que no eren ni 20.000 habitants, o sigui, hi havia dos diaris que sortien cada dia, encara que fossin quatre pàgines, i que es van barallar i estirar els plats pel cap. Que almenys n'hem après amb aquest tema i que hem aconseguit que l'Ajuntament, el mes de març, em sembla que va ser, o ara principis d'abril, hagin aprovat una cosa tots junts.
Jordi, ja per tancar aquest tema i passaríem...
Sí, jo clarament crec que, efectivament, tenim una mancança de connectivitat i, per tant, ens han deixat una miqueta la cua de tot. És a dir, recordem el túnel del Coll de l'Illa, és a dir, fa 40 anys que per anar a Montblanc es parlava doncs, de que això estaria solucionat.
Encara o sigui, dura el tema,
I encara el tenim penjat, però, clar, si se'n recordeu, ja fa 20 anys o més, ja hi havia els que el feien passar per un costat o per un altre. Ja hi havia aquesta discussió, no? Quan d'alguna manera no, això passarà per aquí. I després tampoc doncs, no hi ha pressupost, ara ve una crisi, ara no sé què, i estem avui doncs, on estem, que per anar a Montblanc hem d'anar a donar toms pel Coll de l'Illa i com trobis al davant un tràiler o un camió de considerable, doncs pots estar una estonada per arribar fins a Montblanc per anar a passar a la ITV. I després el tema dels trens, doncs, evidentment que sí, ara estava buscant i trobat que el 15 de setembre del 2008, és a dir, fa exactament 15 anys que no passa un tren de llarg recorregut. És a dir, quan aquí vam inventar el tren d'alta velocitat, que això havia de ser la gran solució i la gran... això havia de ser el paradís, no? I bé, el més important és treballar en tema de rodalies i que la gent pugui fer uns viatges relativament curts o anar per una gestió d'una feina o per anar per un tema laboral a treballar. És a dir, això és el que s'havia d'haver solucionat, no solucionar una cosa d'aquestes per si haurem d'anar a Barcelona perquè tenim la sort de treballar amb una multinacional, haurem d'agafar un parell de vegades el tren d'alta velocitat allà perduts al no-res fins a arribar a Madrid a Chamartín, no?
Recordem que s'havia pogut viatjar antigament aquí a Valls, a Gijón, a Saragossa, fins i tot a Madrid, per la gent que feia el servei militar, la llavors obligatori, no?
15 anys que ja no es fa, és a dir, que ja no hi ha ja recorregut i, per tant, no ha passat ni l'Altària, ni el Talgo, res, és a dir, a partir d'aquí, bueno, aquests quatre trens que passen i tots els altres que ja s'han afegit amb el tema de la mercaderia.
Algun apunt més o passem ja a pressupostos?
En tot cas, el problema més real del transport de Barcelona és que el primer que surt, que ara surt a les 8 i 11, l'ha adelantat 6 minuts.
Ho han canviat una mica, no?
6 minuts, però de totes maneres continues arribant a Barcelona a 3 quarts de 10. A 3 quarts de 10, una persona que vagi a treballar és impossible que tingui... Ha de ser un ofici molt liberal, que tingui uns horaris molt oberts, i ho pots utilitzar doncs, per anar al metge, per això. Però no, aquesta comunicació a mi em sembla que és la que realment, com deia el Jordi, que gent, professionals, que es vulguin desplaçar, i llavors el que han de fer és desplaçar-se al Camp de Tarragona. Al Camp de Tarragona doncs, t'has de desplaçar, i a més el cost és el doble que no pas el servei de regionals. Aquest és el gran problema que jo penso que tenim, de que gent que professionalment volen viure aquí a Valls, però treballar a Barcelona, és impossible.
Veurem si al final això acaba sent una realitat i puguem tenir un millor transport ferroviari a la nostra ciutat. És una demanda que, no, que ve de fa molt de temps. Però bé, passem a una altra qüestió. Aquesta setmana, doncs, tornant de les vacances de Setmana Santa, en concret dimarts hi havia un ple extraordinari a l'Ajuntament de Valls, on s'aprovava inicialment el pressupost municipal, els dos grups de govern, Junts per Valls i Esquerra Republicana, doncs al final han pogut arribar amb un acord per aquest pressupost. 35 milions d'euros, el qualificat un altre cop el més alt de la història, amb unes inversions, segons dades que ens ha passat el mateix Ajuntament, de 7,5 milions d'euros, un pressupost que només va ser aprovat pels grups de govern i va comptar doncs, amb els vots en contra del PSC i la CUP, que van ser molt crítics en el ple municipal. Amb tot això, Salvador, Albert, Jordi, estem ja en precampanya electoral. Sí?
Bueno, pot passar. Benvingut sigui que encara que sigui en retard però s'hagi finalment aprovat el pressupost i que això sigui positiu per la ciutat, és el que esperem. Vull dir, tots desitgem el millor i a veure si així és possible.
Per què ha tardat tant aprovar-se aquest pressupost tenint en compte que el govern ara mateix està en majoria absoluta?
Aquesta és una bona pregunta. Jo diria que amb el tema del pressupost, doncs, dos aspectes negatius. Un, que han tardat més de 100 dies per aprovar-lo, i l'altre, que segons van denunciar els dos grups de l'oposició, no hi ha hagut diàleg, i em sembla que això és un error, sempre, que hi ha d'haver diàleg amb totes les forces polítiques, i que en sent l'últim any doncs, d'això. I la part positiva, doncs, que s'hagi aprovat i que hi hagi aquest, que és molt important, 100 milions d'inversions, i que ara el que hauríem, com a vallencs, el que volem és que els facin ràpid i que realment s'executin. Són temes que jo penso que són molt interessants, que s'acabi el tema de capxapes i que es faci la segona fase, que és tot un munt d'inversions que són necessàries.
El tema dels torrents.
El tema dels torrents i moltes més, no? Dius, escolta'm, l'únic que, doncs, ostres, sap greu, primer, el retard, que no sé exactament quina és l'explicació tècnica perquè s'hagi tardat tants dies, quan altres municipis, com són Tarragona, Reus, i la majoria de municipis l'han aprovat abans. El tema de la manca de diàleg que han denunciat, i em sembla que, ostres, s'hauria d'existir sempre un cert consens, sobretot amb el tema del pressupost. I la part positiva, doncs, cony, benvinguts siguin aquestes inversions de 7 milions, i que el que únic com a ciutadans hem de demanar, ostres, que amb rapidesa i amb agilitat que es portin a terme, que ja estem al mes 4, per dir-ho d'alguna manera, el mes d'abril, i que queden això, i com deia el Salvador, estem en campanya electoral, doncs que això no invalidi que es portin a terme totes aquestes inversions.
Tenint en compte que encara s'hauran d'aprovar definitivament. Veurem quan serà, perquè hi ha el període d'al·legacions, veurem què és el que acaba passant. Jordi, no? El que has comentat tu, que has vingut més en aquest programa, no? El retard, no? El que hi ha hagut en els pressupostos, també, no? Les inversions, com ho veus tot plegat?
Bé, ja ho hem explicat més d'una vegada, és bastant incomprensible quan hi ha majoria absoluta de d'un equip de govern que realment no s'aprovin. Amb tot, també estaríem d'acord que aquests temes de ciutats haurien d'estar consensuats per tots els grups. És a dir, i aquí encara, doncs, és això, que, no sé, a mi m'agradaria, després ja en parlem, suposo, més del tema de les eleccions, però si cada any amb el tema del pressupost i tal, sempre hi haurà diners per fer això, perquè crec que hi ha coses que ja fa, ja són eterns, és a dir, s'estan... El tema dels torrents ja s'està allargant una barbaritat.
Un lloc casteller, al final, sembla que s'obrirà, perquè, segons hem pogut veure al setmanari El Vallenc, tres empreses haurien optat, no?, a quedar-se amb la gestió.
I sembla d'un cert nivell, que això també és important, que fins ara tothom tenia por de que, com pot anar la gestió, que això... serà... l'Ajuntament haurà d'afegir molts diners perquè això no es portarà bé, és a dir, que tots aquests dubtes han sortit a la ciutadania, no? Per tant, ja està bé que hi hagi tres empreses de primer nivell i que realment, doncs, doncs es pugui solventar ràpidament i engegar-ho, i sobretot també, doncs això, que si són empreses importants, doncs, escolta'm, aquí, busos, gent, i llavors també s'haurà de planificar exactament, doncs, si haurem d'obrir, no ho sé, la cooperativa els dies de festa. És a dir, aquí hi haurà d'haver un bullici que, clar, la gent no només vindrà pel tema del Museu Casteller. Aquí s'ha de fer més infraestructura, és a dir, que ja ho hem dit altres vegades, com quan la gent va a Montblanc té tres o quatre alternatives per poder anar els caps de setmana a Montblanc, o a l'Espluga de Francolí, i això haurà de passar aquí a Valls.
Salvador, tu que ets també president d'un barri, què t'han semblat els pressupostos?
Bé, són unes xifres importants, i bueno, doncs que sigui en benefici de tothom. Vull dir, els barris tots tenim certes deficiències que, bé, els polítics el que han de fer moltes vegades és repartir perquè no n'hi ha per tothom, doncs, bueno, doncs aprofitem l'ocasió i que es pugui tirar endavant.
A partir d'aquí, el que dèiem, entrem ja al que és la precampanya electoral. De fet, des del 4 d'abril ja no es poden fer inauguracions ni balanços d'obres de govern, només es permeten les presentacions de festes, per exemple, que es puguin fer, o algunes coses que es fan habitualment, però ja no es pot fer allò... fer balanç d'obra de govern. Fins al 4 d'abril es podia fer, ara ja estem en què és el període electoral, començarà la campanya el 12 de maig, a partir d'aquí 15 dies de campanya i 28 de maig cita a les urnes. Fins al moment, 7 llistes es presenten a les eleccions municipals. Junts per Valls tindrà Dolors Ferrer, que repeteix com a alcaldable. Esquerra Republicana tindrà Teresa Rull, que s'estrena com a número 1 de la llista, l'actual regidora d'Educació i Política Lingüística de l'Ajuntament de Valls. Rosa Maria Ibarra, tercera vegada com a cap de llista del PSC. La CUP estrena la figura de Pere Vidal, que tot i que hi ha regidor, però serà qui liderarà la llista dels copaires. PP sembla que vol recuperar la representació, no?, amb Fèlix Bello, que de fet ja és un veterà del PP, doncs que sembla que serà ell el cap de llista. Després entren en escena, no?, Valents, amb la figura desconeguda de Daniel Rosso, i Vox, no?, també amb la figura desconeguda del Francisco González. 7 llistes. Com ho veieu? Albert, començo per tu, que com ets periodista, va, som companys de professió. Hi haurà un panorama similar al que hi ha... Ara recordem que Ciutadans no es presenta. És a dir, podem ja fer uns números o encara queda tot el gruix de la campanya i fins l'últim moment...
Bé, la gent doncs, té temps fins al dia 28 de maig de pensar-se el seu vot. Jo penso que hi haurà poques modificacions i es fa difícil intentar fer futurologia, i més amb la política, cada vegada és molt més volàtil i d'això. Però penso que a la ciutat de Valls no hi haurà grans canvis i que més o menys pot quedar amb petites modificacions la representació actual. Jo diria que benvinguts siguin les llistes tantes com n'hi vulguin. Agrair als ciutadans que d'alguna manera s'hi apunten a anar per fer un servei a la ciutat, que jo penso que aquest és el que hauria de guiar tota la gent que es presenta, i que els propers 21 regidors facin bona feina i que tirin endavant, com deia el Jordi, que la ciutat té molts problemes, té molts dèficits, té molts lius, i que el que necessitem són 21 persones que treballin per la ciutat tots a la una, el màxim possible, i que solucionem aquests, això, no? I com deia el Salvador, els barris tenen moltes necessitats, la ciutat té moltes nostres necessitats, i els polítics el que han de fer és intentar copsar què és realment lo important per destinar-hi els recursos municipals a aquestes tasques, no? Difícilment cap dels polítics de l'Ajuntament te dirà que no està bé arreglar el tema dels torrents de Valls, o que es faci catxapes, o que s'obri el Museu Casteller. I l'important és que es faci amb rapidesa, que els calés siguin ràpids a executar, i que això serveixi, doncs, per moure una mica aquesta apatia que possiblement té la ciutat dels últims anys, i que s'ha de moure. I ja està.
Potser la marca, Salvador, la marca de partit, no? En aquestes eleccions queda en un segon terme i es vota més a la persona, a l'equip, no? Per exemple, dèiem a la llista de Dolors Ferrer, o per exemple la llista de Teresa Rull, que incorporen persones independents mai posades en política, donant suport, no? O fins i tot també el PSC, no? Persones que també, doncs, fan la seva primera incursió en la política, és a dir, s'ha buscat molt de perfil independent, i el que és l'afiliat militant, com se'ls vulgui anomenar, les persones de partit han quedat en un segon terme, no? Pel que es pot veure en les primeres llistes que han anat apareixent.
Certament, jo crec que és així. Vull dir, en les eleccions locals, per la proximitat, doncs es prima més el coneixement del territori i de les necessitats reals que no pas l'ideologia del partit. I, per tant, la gent també es decanta en aquest sentit, no? En aquest sentit, doncs, positiu que hi hagi gent disposada des de molts àmbits a incorporar-se amb les propostes que els hagin fet en els diferents grups, que sàpiguen explicar el seu programa, que els ballencs, com a ciutat nostra, siguem capaços d'escollir aquells grups o aquelles persones que puguin treballar al màxim de bé, i que després, una vegada constituït tota la nova corporació, pues tinguem 4 anys d'èxit en el govern de la ciutat, és el que desitgem.
Jordi, allò que parlem sempre dels fitxatges, no? En les eleccions municipals van a més, perquè al final s'agafa persones que no tenen res a veure amb la política.
Estem a punt que vingui el Messi, eh? A veure, a part de l'apatia que deia l'Albert, jo crec que hi ha un escepticisme important. És a dir, si ara anéssim a buscar els programes electorals de fa 4 anys, fa 8 anys o fa 20 anys, estic segur que repetiríem moltes coses de les que estem parlant avui dia. I després, un altre tema important, és a dir, els polítics, ja sabem que hi ha mancances, que amb 35 milions no n'hi ha pels barris, etcètera, etcètera, no? Però els polítics, i en general l'administració local en particular, haurien de ser més properes al ciutadà, no? No sé, per exemple, avui això de demanar cita prèvia a l'Ajuntament, jo crec que això ja no... Ja està caducat, això, no? I els polítics, a més, s'encarreguen sempre, és a dir, que no cal que es presentin, que diguin que es presenten els tècnics, no cal que es presentin ells, perquè tot ho deleguen els tècnics. Llavors, clar, arribem a un punt que, clar, com que ens escudem amb els tècnics, no, això s'ha de parlar amb el tècnic, això has de fer una instància, això... Clar, arribem a un punt que, clar, sempre s'escuden amb el tècnic, no? I això fa que aquesta proximitat de la ciutadania amb els polítics cada vegada estigui més allunyada, no? I a mi em dóna la sensació que, és clar, tampoc no fan res per apropar aquesta, diem, aquesta proximitat. No fan res, és a dir, tothom parla. Quants anys fa que aquest... N'hi ha que aquí a Valls n'hi ha fa més de 20 anys que s'hi arrosseguen a l'Ajuntament, no? Càrrecs de confiança... Llistes obertes, mandats limitats, ningú parla de tot això, no? Per tant, crec que l'escepticisme és real i, sincerament, me repeteixo, però crec que hi haurà molta abstenció per molt que es presentin 7 llistes o que se'n presentin 27. És a dir, dona la sensació de que només es fa bullir una miqueta l'olla en tema de fitxatges, o farem això, o inaugurem això o altre, mig any abans de les eleccions. Després, tots a dormir a la palla i aquí s'ha acabat, no? I dona la sensació una miqueta que aquesta apatia i aquest escepticisme està molt generalitzat.
Ja per tancar el programa d'avui, els conceptes pacte i abstenció que feies ara referència seran els grans arguments d'aquestes eleccions municipals del 2023? Vols començar tu, Albert? Caldrà pacte i hi haurà abstenció?
Segur que es necessitarà pacte, estic convençut.
Però pacte allò que governa la llista més votada, o...?
No, bueno, no ho sé, eh? El que està clar és de que això de majories absolutes com havia existit en Pau Nuet l'any 83, doncs això ha desaparegut, no a Valls, sinó en general, la majoria de... cada vegada l'esforç de sumar de diferents partits polítics, posar-se d'acord, intentar arribar. Eh? Això no és una característica de Valls, sinó en general a tota la vida política dels municipis de Catalunya es va veient que cada vegada s'estan més segmentant més i que hi hauran d'arribar. En el cas de Valls, difícilment hi haurà cap llista que pugui governar sola i que necessitarà suport, i aquí hi haurà de posar-se d'acord. Jo penso que de les 7 llistes n'hi ha 4 que poden tindre representació municipal amb una certa importància i que s'hi jugaran el dia el tu a tu, i d'altres que tindran un paper molt residual i possiblement no arribaran ni al consistori, i que els pactes hi hauran d'existir segur el dia 29 de maig.
Salvador?
Crec que sí, que realment és així. Vull dir, difícilment una llista podrà governar per si sola. Per tant, hauran d'establir uns pactes que siguin en bé de la ciutat, pensant en el progrés de Valls i de les necessitats dels convilatans, i bueno, després treballar conjuntament.
Jordi, ja per acabar.
Sí, jo, encara que sigui molt breu, voldria insistir també en un tema que ha sortit aquests dies a la premsa, eh? És a dir, que m'agradaria saber quants funcionaris té l'Ajuntament de Valls. És a dir, crec que és l'empresa més important de Valls. I també la pregunta final és, Valls ho pot permetre, tot aquest cost? Una mica enllaçant amb una nota de premsa que ha sortit fa molts pocs dies i que parlava que, bueno, com que ara tots són això, macroprojectes, una anella cultural per dinamitzar el centre històric de Valls, no? I bé, es parla de 6 nous projectes, Escola de Música Robert Gerhard, la Casa de la Festa, Centre Cívic, la biblioteca que la tenim ja inaugurada, és a dir, en total, 6. Clar, no sé, és a dir, hi ha moltes preguntes aquí, perquè això de dinamitzar el nucli històric obrint més equipaments, més patronats, més xiringuitos, no sé si realment això pot dinamitzar el nucli antic, no? Ho tindrem solucionat? No ho sé, sincerament. Crec que aquí només se solucionarà doncs els parroquians i els adeptes de cada un, que col·loca tothom al seu personal. I ja dic, la pregunta final és, m'agradaria saber si la ciutadania pot suportar aquesta càrrega tan alta, amb tantes nòmines que paga l'Ajuntament.
Llancem a l'aire aquesta pregunta i potser doncs algú de l'Ajuntament ho pot respondre si escolta aquesta tertúlia, que hem de dir que té moltíssima audiència. La veu del carrer avui amb Albert París, Salvador Cassanyes i Jordi Tudó, que hem parlat de serveis ferroviaris, hem parlat de pressupost i també d'aquesta prèvia d'aquestes eleccions que seran d'aquí una mica més d'un mes. Moltíssimes gràcies per apropar-se fins als estudis de Ràdio Ciutat de Valls. I espero doncs que ens puguem tornar a veure en una altra ocasió.
Moltes gràcies.
Bon dia, moltes gràcies.